Bon dia. L'Ajuntament d'Olot aprova la pròrroga del contracte del transport públic d'Olot fins al desembre de 2027.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Cal que tinguem al cap que segons quina proposta es faci, esperem que es tingui en compte que d'altres llocs tenen desenes, per no dir centenars de vegades, el finançament que tenim nosaltres, finançament extern en molts casos, i a més densitats fins a 10 vegades superior a la nostra. O sigui que nosaltres hem de conjugar els factors de centralitat comarcal, de densitat de població intermitja respecte a la resta del territori, d'una connectivitat amb el nostre exterior molt discutible, que no està acabada, uns túnels que no es van acabar de lligar amb l'autovia de direcció Girona.
Acabem d'escoltar el regidor de Mobilitat i Transició Energètica, l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers, parlant en el darrer ple del mes de maig celebrat a l'Ajuntament d'Olot dijous passat. L'equip de govern demana més finançament a les administracions superiors per poder tenir un millor servei de transport públic, com ara escoltàvem, arreu de la ciutat, i asseguren també que cal un replantejament de transició energètica a nivell català i estatal per decidir el futur d'elements clau com el transport públic en comarques com la Garrotxa. Per la seva banda, també l'escoltarem durant aquest informatiu, l'alcalde Agustí Arbós diu que Olot té un transport públic digne, però admet que podria ser millor, tot i que adverteix que segons quin model la ciutat no se'l pot permetre econòmicament parlant. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 27 de maig del 2025.
El dia en 4 minuts.
I sobre el tema de portada d'aquest informatiu, també sabrem què hi diu l'oposició. Doncs majoritàriament es mostren contraris a aquesta pròrroga del contracte. CUP i PSC van abstenir-se i demanen canvis al model actual. Des d'Activem Olot, per la seva banda, creuen que no s'ha complert un acord pres fa 2 anys en aquest àmbit. I només Vox hi va votar a favor. A finals d'estiu començaran les obres d'enderroc i urbanització a l'espai on s'han de construir uns 90 habitatges al barri de Sant Cristòfor. L'Ajuntament d'Olot ha tirat endavant l'inici d'un projecte que ha de permetre oferir més habitatge social arreu d'Olot. Alcohòlics Anònims es vol estendre a la Garrotxa i al Ripollès, en algunes de les comarques on encara no hi té presència. L'objectiu és arribar arreu de les comarques gironines. Mercadona se suma a la recollida primavera de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments. La campanya té lloc fins a l'1 de juny. A les 25 botigues de les comarques gironines, els clients podran fer-hi donacions monetàries. En esports parlarem del Club Calistènia Olot, que demana la creació de nous parcs a altres zones de la ciutat. Expliquen que ja estan parlant amb l'Ajuntament per ampliar l'actual i fer-ne de nous. La Garrotxa ha acollit una jornada de futbol gaèlic entre selecció catalana i estudiants a la Universitat de Girona. Aquest esport és una barreja entre el futbol i el rugbi i s'ha jugat aquest dissabte per primera vegada a les pistes d'atletisme de Sant Roc. Nosaltres hi hem estat per escoltar els protagonistes. I tancarem l'informatiu d'aquest dimarts a Besalú parlant del Festival de Música del municipi, que ha tancat amb èxit la seva 23a edició, reafirmant la seva aposta pels joves talents. El concert de Cluenda, celebrat aquest diumenge al monestir de Sant Pere, ha anat a càrrec del violinista portuguès Diego Teixeira López.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El ple del Parlament de la setmana vinent votarà el tercer suplement de crèdit de 469 milions d'euros. La cambra enviarà una delegació a Hongria per defensar la celebració dels actes de l'orgull LGTBI. El Tribunal Suprem desestima la demanda de la parella d'Isabel Díaz Ayuso contra Montero per vulnerar el seu dret a l'honor. La sentència diu que la vicepresidenta feia crítica política basada en la investigació fiscal contra Amador. Sap fer por, demana a Interior un pla per prevenir la salut mental amb referents als Mossos, formats en benestar emocional, avisa que els 10 psicòlegs que hi ha a la conselleria són insuficients per atendre policies, bombers i agents rurals. Un detingut, dos locals tancats i 500 articles falsificats, balança d'un operatiu policial a Castelldefels. Els van realitzar conjuntament a la policia local i també a la Guàrdia Civil, a la zona d'oci de l'avinguda dels Banys. A la pàgina internacional, dimiteix el cap de la nova entitat privada que havia de distribuir l'ajuda humanitària a Gaza. La Fundació Humanitària de Gaza, creada per Israel amb el suport dels Estats Units, assegura que ha començat a repartir ajuda a la franja. I l'erupció del volcà hawaià Kilauea deixa imatges de fons de lava de 300 metres d'alçària. El fenomen volcànic, que va començar diumenge a la tarda i ha durat prop de 6 hores, n'ha causat danys en zones habitades.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ahir vam tenir xàfecs i tempestes a la tarda, avui ben poques, n'esperem. Van caure fins a 20-22 litres, una mica més al sud de Ripoll, al voltant de 15-18 litres, la zona de Bellmunt, Vidrà, alguns ruixats van arribar fins a les Guilleries, més desfets cap al Gironès. Bé, vam tenir doncs, aquesta mica de pluja també aquí a Olot, però amb menys quantitat, va costar passar dels 5 litres. I aquesta matinada no ha fet gaire fresca, mínima de 14 a Olot, mínimes de 10-12 graus a la plana de Vic, Ceba 11 de mínima i 13 en el cas de Vic, això sí, humitat, boirines i algun banc de boira. Dia de sol, dia de núvols prims, màximes que arribaran a 25-28 graus, però atenció perquè a partir de demà, aquest dimecres, s'inicia una notable forta pujada de temperatura. Mínimes a l'interior de 10 a 15, però màximes ja de 30. Tant dimecres com dijous com divendres. Fins i tot ja divendres parlaríem de 31-32 graus. Molta, molta calor. I el cap de setmana també al voltant de 30. Seria el pic màxim de calor dels propers 10 o 12 dies, ben bé, entre divendres i diumenge, quan tindrem temperatures mitjanes de 18 o 20 graus a 1.500 metres. Aquests dies estem a 12, dies passats 8, per tant passem de 8-12, amb un maig que ha estat relativament fresc, especialment de nit i matinada, i ara passem a 18-20 graus a 1.500, és una temperatura de juliol, totalment estiuenca. I així acabarem el mes de maig i l'inici de juny, potser la primera setmana tindrem tempestes cada tarda al Pirineu. Però bé, encara queda molt. En definitiva, situació marcada per la fortíssima calor.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 27 de maig del 2025 a l'antena de l'informatiu de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant de mobilitat, perquè l'Ajuntament d'Olot ha aprovat la pròrroga del contracte del transport públic d'Olot fins al desembre de l'any 2027. L'equip de govern demana més finançament a les administracions superiors per poder tenir un millor servei de transport públic a la ciutat i asseguren també que cal un replantejament de la transició energètica a nivell català i estatal per decidir el futur d'elements clau com el transport públic en comarques com la Garrotxa. L'alcalde, Agustí Arbós, per la seva banda, diu que Olot té un transport públic digne, però admet que podria ser millor, tot i que adverteix que segons quin model la ciutat no se'l pot permetre, especialment econòmicament parlant. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat la pròrroga del contracte del TPO fins al desembre del 2027. La concessió finalitzava aquest mes i l'equip de govern ha decidit demanar una pròrroga de 2 anys. El TPO costa cada any més de 600.000 euros a l'Ajuntament. El regidor de Mobilitat i Transició Ecològica, Isaac Cribilles, diu que s'ha de ser prudent a l'hora d'aprovar nous contractes i espera disposar de més informació i directrius que puguin marcar el pla de mobilitat urbana i sostenible, que ha d'estar redactat a finals d'any, a més de veure com avancen projectes de mobilitat importants per a la ciutat i la comarca, marca com és la variant. Cribilles diu que des de l'Ajuntament no es poden permetre fer volar coloms i prometre un servei que no s'adecui a les possibilitats pressupostàries de l'Ajuntament.
Cal que tinguem al cap que segons quina proposta es faci, esperem que es tingui en compte que d'altres llocs tenen desenes, per no dir centenars de vegades, el finançament que tenim nosaltres, finançament extern en molts casos, i a més densitats fins a 10 vegades superior a la nostra. O sigui que nosaltres hem de conjugar els factors de centralitat comarcal, de densitat de població intermitja respecte a la resta del territori, d'una connectivitat amb el nostre exterior molt discutible, que no està acabada, uns túnels que no es van acabar de lligar amb l'autovia de direcció Girona.
Des de l'Ajuntament d'Olot critiquen que l'Estat no posi facilitats a l'hora d'obtenir línies de subvenció a ciutats de la dimensió d'Olot. L'alcalde Agustí Arbós admet que Olot podria tenir un millor servei de TPO, però assegura que l'Ajuntament no se'l pot permetre econòmicament.
Doncs escolta, què vol fer? 6 línies, doncs valdrà el doble. De 600.000 a l'any valdrà 1.200.000. Però ho hem de fer amb busos elèctrics, que els busos elèctrics valen el doble que els busos de combustió. De 350.000 a 400.000 un bus, els elèctrics més baratos valen 600.000-650.000 i tenen una amortització més curta i per tant els hauríem de pagar en menys temps, per tant més càrrega per la concessió. I per últim, què fem? Ampliem les freqüències d'una hora de freqüència com hi ha ara a mitja hora, també és el doble. Llavors, ens arribem a un model que serà preciós, però que és impossible. No és realista, no es tindrà mai, no el podem pagar. O l'Estat col·labora baixant aquesta línia d'ajuts, d'aquesta limitació d'habitants per ajuts del transport públic, o malauradament el que passa és que acaben condemnant les ciutats com Olot.
Critica l'Estat i critica també la Generalitat. Segons Isaac Cribillers, des de les administracions superiors no s'ha fet una transició energètica tenint en compte la mobilitat i diu que al seu moment es van impulsar mesures en aquest àmbit sense tenir en compte dades. Diu que el problema no és la concessió del TPO, sinó un model de mobilitat en el qual estem instaurats en l'àmbit general.
L'anterior pla director de mobilitat, més o menys del 2006, va configurar els serveis públics de transport a les ciutats del nostre país amb unes limitacions gravíssimes en quant a les dades. O sigui, les dades de què disposem i que encara disposem, excepte pel cas d'Olot perquè estem fent el PEMUS, són limitadíssimes. Quasi els diria que em fan vergonya com a tècnic, em fa vergonya que un país acceptés aquestes condicions i diu molt poc de les nostres intencions com a país fa 20 anys.
El regidor de Mobilitat i Transició Energètica li preocupa el futur del transport públic que pugui tenir la ciutat com a conseqüència de les mesures que possiblement es prenguin des de la Generalitat.
A més, és una circumstància que està previst que decaiguin les concessions actuals del transport públic interurbans de la Generalitat, aquells que donen servei a tota la comarca i que ens comuniquen amb Girona, Vic, Barcelona o Ripoll el 2028. Esperem que ens en sortim com a país perquè és cabdal, perquè tirem endavant el transport públic en bones condicions.
Des de l'equip de govern diuen que Olot té un transport públic digne en la mesura del possible, però amb limitacions insuficient per a les necessitats actuals.
I sobre aquest tema, què hi diu l'oposició? Doncs majoritàriament es mostren contraris a la pròrroga del contracte. CUP i PSC van abstenir-se i demanen canvis al model actual. Des d'Activem Olot, per la seva banda, creuen que no s'ha complert un acord pres fa 2 anys en aquest àmbit i només Vox hi va votar favorablement.
La pròrroga del contracte del servei de TPO va prosperar amb els vots a favor de l'equip de govern. Pel que fa a l'oposició, només Vox va votar favorablement. La CUP va abstenir-se a la votació. La regidora Bruna Canyada va mostrar-se escèptica per la utilitat que pot tenir el nou PEMUS, tot i que esperen que el nou document es faci de manera més participativa. Pel que fa al contracte del TPO, els cupaires es queixen de no haver pogut fer res des de l'oposició per poder millorar el servei.
El que no compartim és que els veïns i veïnes de la ciutat d'Olot hagin de seguir patint les mancances d'aquest servei. Fa anys que alertem d'aquesta situació i sempre ens hem mostrat a disposició per treballar per la millora del TPO. Fins i tot hem demanat repetidament poder participar al grup de treball per repensar el servei de cares a la nova licitació, però on ha existit o no se'ns hi ha convocat mai.
El PSC també va abstenir-se. La seva portaveu, Marina Alegre, va mostrar-se crítica amb la feina que s'ha fet des de l'equip de govern en aquest àmbit durant els darrers anys. Diuen que es podrien reestructurar línies segons la seva utilització.
La situació actual del servei és millorable. Les rutes i freqüències no responen prou bé a la realitat dels desplaçaments de molts usuaris i, sobretot, hi ha una manca de coordinació amb altres serveis de la comarca, com el bus transversal o el Rumbus, que sovint operen com si fossin sistemes separats, sense una planificació conjunta que optimitzi recursos i millori la connexió entre barris, municipis i punts d'interès quotidià, com centres educatius, sanitaris o polígons industrials.
Activem Olot va votar negativament aquesta pròrroga. Segons el portaveu Jordi Rubio, no pot ser que un mateix contracte s'allargui durant 2 dècades. També diu que des del grup no s'han sentit informats per l'equip de govern pel que fa als passos a seguir en aquesta qüestió.
Per tant, nosaltres el veiem massa anys, massa extensió. Bàsicament per diferents motius, tal com he dit abans. Primer, perquè la ciutat és canviant, també perquè hi ha un incompliment de pressupostos, perquè aquest grup va arribar a un acord el 2023 que es crearia la comissió de seguiment per dos contractes, en aquest cas és un, que és amb el tema de transport, i en el qual no s'ha complert. Per tant, en aquest sentit, no estàvem enterats.
Sigui com sigui, el contracte quedarà prorrogat fins al 31 de desembre de 2027.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, parlem d'habitatge. A finals d'estiu començarà les obres d'enderroc i urbanització a l'espai on s'han de construir uns 90 habitatges al barri de Sant Cristòfor d'Olot. L'Ajuntament ha tirat endavant l'inici d'un projecte que ha de permetre oferir més habitatge social a la ciutat. Ara l'Ajuntament està intentant convèncer a Incasòl perquè destini la seva part d'habitatges també a protecció oficial.
Es van concretar en els terminis de l'inici de la construcció dels prop de 90 habitatges del barri de Sant Cristòfor. L'Ajuntament d'Olot ha aprovat l'inici de les obres. En parla Agustí Arbós, alcalde de la ciutat.
Això tindrà un termini, diguem, de finals d'estiu començar les obres d'enderroc i d'urbanització, i a partir d'aquí, quan estiguin aquestes obres acabades, finals d'any, principis de l'any que ve, paral·lelament estarem treballant amb aquest dret de superfície que fem conjuntament amb l'Incasòl.
El dret de superfície és aquell en què l'Ajuntament d'Olot i Incasòl s'han de posar d'acord per fer un concurs públic i que un promotor social o privat inverteixi per executar la construcció d'aquests habitatges. Ajuntament i Incasòl disposaran més o menys del mateix nombre d'habitatges i treballen per determinar quin tipus d'habitatge serà el que s'oferirà en aquesta zona de la ciutat. Per Agustí Arbós, com més habitatges de protecció oficial hi hagi entre l'Ajuntament i els de l'Incasòl, millor.
Tenim clar que tots els nostres habitatges, de la nostra part de la promoció, aniran tots habitatges de protecció oficial de lloguer, i l'Incasòl, bueno, ells tenen una part que tenen clar que sí, però estem discutint a veure si tenen un 20% que per llei amb ells els permetria fer de venda lliure, diguem-ho així. Nosaltres els estem insistint que els posin de lloguer perquè creiem que hi ha aquesta necessitat a la ciutat. En tot cas, l'última paraula la tindrà l'Incasòl perquè són propietats de la Generalitat.
Seran pisos destinats a joves i a persones grans. L'Ajuntament té presentat aquest projecte al Palau Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat i esperen rebre 400.000 euros de subvenció.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Mercadona s'assuma a la recollida primavera de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments. La campanya té lloc fins a l'1 de juny. A les 25 botigues de les comarques gironines, els clients poden fer donacions monetàries a caixa, que es convertiran íntegrament en aliments per als col·lectius més vulnerables, ens explica l'Aniel Puigvert.
Mercadona s'assuma a la recollida primavera organitzada per la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments, la FESBAL, campanya que ha arrencat el 23 de maig i s'estendrà fins l'1 de juny. Amb l'objectiu d'animar els clients a participar en aquest esdeveniment solidari, la companyia posa a disposició d'aquesta campanya els seus punts de venda per a la recaptació de fons a favor dels bancs d'aliments. A les comarques gironines, en concret, participen totes les botigues de Mercadona, on els clients podran fer donacions monetàries múltiples d'un euro quan passin per caixa en el moment de la compra. Les quantitats donades es transformaran íntegrament en els productes que els bancs d'aliments participants necessitin, en les quantitats oportunes i en el moment que els necessitin. Amb aquesta modalitat de donació, els bancs d'aliments podran atendre de manera més precisa i eficient els beneficiaris finals, destaca Laura Cruz, directora d'Acció Social de la cadena de supermercats. Mercadona també ofereix als bancs d'aliments la possibilitat de transformar la quantitat donada en targeta de societat, eina que permet canalitzar les ajudes als col·lectius més vulnerables. Aquesta opció permet a l'usuari final fer la seva compra total, tant de frescos com de secs, i afavorir-ne la integració exercint l'acte de compra de manera quotidiana i autònoma. L'any 2024, la companyia de supermercats també va participar en la recollida primavera organitzada per la FESBAL, que es va celebrat des del 24 de maig fins al 2 de juny. Gràcies a la solidaritat dels clients es va recaptar més d'un milió d'euros, cosa que equival aproximadament a 700 tones de productes de primera necessitat.
Abans dels esports parlem d'Alcohòlics Anònims, que es vol estendre a la Garrotxa al Ripollès, en algunes de les comarques on encara no hi té presència. L'objectiu és arribar arreu de les comarques gironines, ja que l'entitat dona suport a més d'un centenar de persones de la demarcació a través de 7 grups que es troben periòdicament.
A la demarcació de Girona, Alcohòlics Anònims s'ha reestructurat per millorar la col·laboració entre els grups que té repartits pel territori i potenciar també la connexió amb l'estructura general a Catalunya, ubicada a Barcelona. La nova coordinació permet compartir recursos i promoure iniciatives comunes amb l'objectiu de garantir que el suport arriba a més gent que pateix problemes relacionats amb l'alcohol. Ara l'objectiu a comarques gironines és estendre's a més punts del territori per arribar, sobretot, on no té presència, com és el cas de la Garrotxa i el Ripollès, i per poder donar així suport a més gent amb alcoholisme. Actualment a la demarcació hi ha 7 grups actius: Figueres, Banyoles, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Sant Antoni de Calonge i els dos de Girona. En conjunt donen suport a més d'un centenar de persones, en part un dels membres d'Alcohòlics Anònims.
Al final l'alcoholisme és el símptoma i no pas l'enfermetat. L'enfermetat és algo més profunda, és un tema interior. Per això a vegades, doncs, jo que vagi per endavant, la medicina fa molt bona tasca. També vaig acudir en el seu moment a la medicina i la medicina, doncs, t'ajuda a desintoxicar-te, t'ajuda a posar-te net, però després, per això, el venir als grups d'Alcohòlics Anònims és el que et manté, sense beure.
Les reunions de tots els grups, que són autogestionades i sense suport de professionals, segueixen totes un mateix model. Es comença llegint els 12 passos del programa Alcohòlics Anònims i després els membres comparteixen les seves experiències i es donen suport mutu, tot per aconseguir un objectiu comú: deixar de consumir alcohol. Una altra usuària va detectar que tenia un problema d'alcoholisme als 28 anys, alertada pel seu entorn, i en fa gairebé 40 que forma part d'Alcohòlics Anònims.
Si uno buscaba plenitud con el alcohol, pues a mí esto, el ver que vayan, que llegan los nuevos, que puedes ayudar de alguna manera y tal, me da esa plenitud multiplicada por mil, ¿no?
A Catalunya, segons les dades més recents, el Departament de Salut, el 51,6% de les urgències per consum de substàncies del 2022 van ser per consum d'alcohol. En xifres, es van produir 12.244 episodis i d'aquests, 710 eren menors d'edat. A més, l'alcohol és present en el 25% dels conductors morts en accidents de trànsit a les carreteres catalanes i, juntament amb altres substàncies, en més del 50% de les morts per intoxicació aguda per drogues.
Moment dels esports, com sempre, de la mà de Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimarts comencem parlant del Club Calistènia Olot, que demana la creació de nous parcs a altres zones de la ciutat. Expliquen que ja estan parlant amb l'Ajuntament per ampliar l'actual i fer-ne de nous. Ho han posat de manifest en les competicions que s'han dut a terme aquest cap de setmana a Olot i que han comptat amb la participació de més d'una trentena de practicants.
Fa uns anys que es va fundar el Club Calistènia Olot juntament amb la creació d'aquest parc per a poder practicar, que està situat al Parc Espunya. Des del club expliquen que cada vegada augmenta més la demanda per a poder practicar aquest esport i que amb la zona actual no poden abastir a tota la gent. És per això que estan en converses amb l'Ajuntament d'Olot per a incorporar més material i també crear-ne de nous. Ho explica el president del Club Calistènia Olot, Marc Ramos.
Sí que, per exemple, quan venen aquest tipus d'atletes, sobretot quan fem la modalitat de freestyle, el tipus de parc que tenim se'ns queda una mica petit i el tipus d'eines no és la que necessitem. Llavors ja estem parlant amb l'Ajuntament per ampliar aquest parc i que es pugui adaptar millor a les nostres necessitats. I llavors també hem comentat de poder ampliar altres zones de la ciutat i que es pugui practicar aquest esport, no només aquí al Parc Nou, sinó a altres barris també.
I és que aquest cap de setmana Olot ha acollit la tercera edició de la Calisthenics Challenge League, que també se celebra a Celrà. Enguany s'ha dut a terme la competició de freestyle al municipi gironí i a Olot s'ha dut a terme la competició de resistència, que ha comptat amb una trentena de persones que han competit a un gran nivell. Durant el matí s'han dut a terme les classificacions i a la tarda han començat les eliminatòries. Ramos explica quin és el funcionament i com s'escull el guanyador de cada eliminatòria.
Seleccionar els circuits, el que hem fet és, segons l'ordre que han sortit els atletes, han triat una quantitat de repeticions i el tipus d'exercici que volíem fer, i a partir d'aquí cada atleta ha posat un exercici que entre un i l'altre s'ha format el circuit.
La idea del Club Calistenia Olot és seguir creixent i donant visibilitat a un esport que no sempre ha estat molt conegut, però que és rellevant pel simple fet que treballes amb el teu propi pes. Expliquen que la idea és millorar totes les zones on hi ha parcs per a poder practicar i, per què no, crear-ne de nous a diferents punts de la comarca de la Garrotxa.
De Calistenia passem a parlar de futbol gaèlic, perquè la Garrotxa ha acollit una jornada d'aquest esport entre la selecció catalana i estudiants de la Universitat de Girona. Aquesta disciplina és una barreja entre futbol i el rugbi i s'ha jugat per primera vegada a les pistes de l'Isma de Sant Roc.
Molts coneixen el futbol, el rugbi, el futbol americà, però molt poca gent coneix el futbol gaèlic. Es tracta d'un esport d'origen irlandès que ha arribat fa un temps a Catalunya i que es vol seguir potenciant i visibilitzant arreu del territori català. Actualment a Catalunya hi ha dos equips, el de Barcelona, que està format per irlandesos, i un club de Sitges, que està format per irlandesos i catalans. Aquest cap de setmana el futbol gaèlic ha arribat a la Garrotxa amb la celebració d'una jornada a les pistes d'atletisme de Sant Roc, que ha comptat amb la participació d'una vintena de jugadors de la selecció catalana i estudiants de la Universitat de Girona. Un dels jugadors de la selecció catalana, Joaquim Santiago, explica per què han escollit la Garrotxa.
Primer per les instal·lacions, que són molt magues, està molt bé, i després per promocionar l'esport, per no fer-ho sempre a Sitges o Barcelona, sortir una mica de l'àrea metropolitana d'allà i vindre cap aquí per promocionar l'esport.
Aquest partit ha servit a la selecció catalana per preparar-se de cara a l'europeu que juguen a França, ja que l'objectiu principal és primer promoure el futbol gaèlic, però també tenir temps per preparar-se per a aquestes competicions internacionals. Santiago explica quin és el funcionament d'aquest esport i quines són les normes bàsiques per aconseguir la victòria.
La gran diferència amb el futbol, que és el que coneixem, és que pots agafar la pilota amb les mans. Pots agafar i córrer amb la pilota amb les mans, però cada 4 o 5 passes l'has de botar. Has de fer un bot i després pots continuar corrent. L'objectiu és fer punts, les porteries tenen la mateixa forma que una porteria de rugby, en forma d'H, i si fas un punt dintre la porteria són 3 punts, i si la tires per sobre el travesser és un punt. Així que hi ha molts llançaments des de juny amb el peu.
El partit ha tingut una vintena de jugadors. Normalment, a Catalunya, juguen 11 contra 11, mentre que a Irlanda els partits són de 15 jugadors contra 15.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició. Ara i sempre, radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada d'aquest dimarts, el Festival de Música de Besalú, que s'ha tancat amb èxit de la seva 23a edició, reafirmant la seva aposta pels joves talents. El concert de Cluenda, celebrat aquest diumenge al monestir de Sant Pere, ha estat a càrrec del violinista portuguès Diego Teixeira López, una prometedora figura de la música clàssica a Europa. Ens en dona tots els detalls la Natàlia Moreno.
La contraportada.
El Festival de Música de Besalú ha finalitzat aquest cap de setmana la seva 23a edició amb èxit. Besalú s'ha omplert durant pràcticament un mes de música clàssica amb artistes de renom internacional. El certamen, que se celebra cada any al monestir de Sant Pere de la Vila Comtal, ha atret centenars de visitants. Com a cluenda del festival, aquest diumenge ha tingut lloc un concert especial protagonitzat per una de les joves promeses del panorama clàssic europeu, el violinista portuguès Diego Teixeira López, acompanyat al piano per Bernardo Santos. El concert, titulat Somni d'amor, va oferir un viatge sonor a través d'obres de Brahms, John Williams i Ennio Morricone. El mateix Diego Teixeira López explicava minuts abans de pujar a l'escenari l'estructura del concert.
La música que estic a punt d'interpretar és molt apassionada. De fet, tota la música és apassionada. Tenim una primera part que és una mica de música clàssica i que probablement molta gent no conegui. Però són peces molt romàntiques i intenses, peces famoses per a violí. La segona part són cançons que segur que molts coneixen. És música de pel·lícules, que algunes són molt emotives.
And also they are very touching, some of them.
Carles Lama, fundador del festival, destaca la voluntat del certamen d'apostar pels nous talents que en pocs anys es poden convertir en figures de referència en auditoris d'arreu del món. I és que la setmana passada, sense anar més lluny, el festival va acollir l'actuació de la pianista Suji Wang, de només 22 anys.
Avui tenim una proposta molt especial també, basada en els joves talents. És un violinista portuguès que vam descobrir fa una mica de temps, i estem molt contents per un error, perquè un cop ja el vam contractar per venir a tocar aquí al festival, només té 20 anys, al cap d'una setmana el van acceptar a la Manhattan School de Nova York amb una beca total per anar estudiant allà durant 4 anys. Per tant, bé, em sembla que tenim una mica d'ull, no?, des del festival, però sobretot estem molt contents de poder donar oportunitats a tots aquests joves talents que necessiten aquests pòdiums, no?, on poder tocar i on trobar aquest públic que els pugui escoltar i gaudir del seu talent.
Amb aquesta actuació, el Festival de Música de Basel consolida una edició més el seu compromís amb la qualitat artística, l'aposta pel patrimoni i el suport a les noves generacions de músics.
Amb el Festival de Música de Basel tanquem aquest informatiu migdia de dimarts 27 de maig de 2025. Com sempre, el detall dels continguts informatius d'aquest informatiu de Ràdio Olot, a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, al 98.1 FM, com sempre a Twitter, Facebook i a Instagram. Nosaltres tornem amb més informació a partir de a les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.